Extart, la formació professional per als qui busquen més. Informa't a extart.com.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900 250 900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites. RAC 1.
El perquè de tot plegat.
Són les 11 en punt del matí, ara de seguida acabem. Avui que parlarem d'una obra de teatre que s'estrena demà, però que avui hi ha una funció pels oients del món RQ a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, que es diu Criminals, els criminals, que va a la cosa, que se va a la cosa. Avui dirigida per en Jordi Praticoll i protagonitzada, entre d'altres, pel Joan Carreras, que tots dos seran aquí avui al món RQ. Ramon, estem parlant d'una notícia de aguast econòmic demolidor, no, aquesta?
Bueno, és pràcticament una resolució, una decisió d'àmbit mundial, perquè estem parlant d'una de les companyies energètiques més importants, ja no únicament d'Espanya, que és la primera energètica, sinó del món, que és Naturgy, una companyia participada, entre altres, per Criteria, que fins ara té un 26, gairebé un 27% del capital. Criteria, grup que gestiona Caixa, per part de la Caixa, exacte, les diverses empreses en les quals tenen participació. I bé, sembla que hi ha la possibilitat, ja pràcticament molt real, perquè aquest matí s'ha suspès la cotització, això vol dir que està pendent d'una comunicació per part de l'empresa, s'ha suspès la cotització de l'entrada d'uns fons, el fons institucional dels Emirats Àrabs, un fons que es diu TACA, que bàsicament...
Amb Q,
exactament.
No queda fatal.
I però és igual, en qualsevol cas, és un fons aquests que tenen tants i tants i tants diners.
Sobirà.
Un fons sobirà, efectivament, com els que hi ha a Aràbia Saudita, aquests països que tenen, diguem-ne, grans quantitats, generen grans quantitats de diners i que necessiten, doncs, invertir-los sobretot en posicions estratègiques. Què és l'important d'aquestes coses? Els països, en general, recordeu, per exemple, que Telefònica fa poc va tenir també ja una proposta per part del fons saudí per entrar-hi, per controlar una part important del capital de Telefònica. Totes aquestes companyies que es consideren estratègiques, Telefònica, Repsol, que per cert ja pertany a aquest grup, Cepsa.
Ja pertany a aquest grup?
Cepsa, sí. Cepsa ja és propietat d'aquest grup. Abans de prendre una decisió d'aquest tipus, els governs s'ho miren molt, perquè el que no vols és tenir a dintre algú que d'alguna forma hi pugui fer i desfer respecte a això, que en diguem companyies...
Tenen en compte que l'empresa és espanyola, clar.
Exactament, tenen en compte que Naturgy és una companyia estratègica espanyola, no? Bé, estem parlant bàsicament d'una inversió inicial d'uns 10.000 milions d'euros, que seria comprar la part que tenen dos fons que es diuen CBP, i CBC i GIP, que són els que actualment tenen la part d'aquests 10.000 milions, i això implicaria superar el 30% del capital de la companyia.
Correcte.
Si això es fa, obliga a fer el que se'n diu per completar la majoria. I aleshores aquí és quan entra el joc dels diversos inversors més que poden intervenir. Sembla que Criteria hi voldria ser, que està d'acord en fer-ho, i també fins i tot els altres fons també hi estarien d'acord.
I aquí també hi té a dir alguna cosa el govern espanyol, com en el cas de Telefònica, perquè és una empresa estratègica.
Sí, el que passa que, a diferència del que passa amb Aràbia Saudita, en el fons d'Aràbia Saudita, en el cas dels Emirats Àrabs, la visió és diferent, perquè ja hi ha precedents, com deia, per exemple, el tema de Cepsa, sí. Hi ha precedents de que aquests fons són fons bàsicament instrumentals, en els quals el que busquen és, doncs, una aportació de capital per tal de poder... I llavors, escolta, en un moment determinat, doncs, si la cosa, quan genera una determinada quantitat de capital, doncs es retiren, o el venen, o fan...
Està clar, però és la principal empresa energètica de l'Estat, que, per exemple, té un paper molt important en tot el tema de la transició ecològica.
Bueno, hi ha un cas que us recordareu,
Sí,
el cas, per exemple,
de l'orientació que tingui Naturgy...
Us recordeu del cas d'Endesa, per exemple, que hi havia, per cert, gas natural. En aquell moment va fer una proposta i finalment es va optar per Enel, que és una companyia italiana que té el control. Aquí va haver-hi molts dubtes, perquè estem parlant d'una gran companyia també elèctrica, com és Endesa, i que no acabaven de veure clar que pogués ser. Hi ha països, per exemple, França, és molt reticent a deixar entrar capitals d'aquest tipus. Va haver un moment que em sembla que era Suez, que és la companyia que gestiona energètiques i aigües i que té una participació...
Akbar,
exactament.
Bueno, ja no, se la va vendre. Suez va sortir d'Akbar.
Va sortir d'Akbar? Sí, potser, sí. Però... Sí, bé, quan va ser-hi fins fa un temps.
Sí, fa un parell d'anys.
I ells, però, no volen que el que vingui tingui un control de la companyia, perquè són companyies, això, estratègiques, no? I tot el que és telecomunicacions, tot el que és energètiques, doncs vigilen molt.
Sí, no, el que et volia preguntar és el paper de criteri aquí, és a dir, recordem que és...
Fonamental.
És a dir, Àngel Simón, que des de fa molt poc temps és el responsable màxim, diríem, de criteri, comença amb la...
Fa dos mesos i li ha donat la volta a la companyia.
La volta a la companyia i, de fet, anirà de la maneta del... Anirà de la maneta del grup inversor saudí, suposo.
Probablement,
no?
Del grup inversor d'Emirats Àrabs.
Perdó.
Però sobretot amb el vistiplau del govern espanyol. És a dir, sembla que la posició de criteri respecte de lo que el govern espanyol vol fer és molt coincident. I de fet hi ha una altra operació en marxa en aquests moments, que és la de Talgo, que sabeu que vol comprar el fons, també en aquest cas d'Hongria, i que també el govern espanyol està dient a criteri, escolta'm, també mira de ser-hi, perquè bueno, mirem de controlar i balancejar les capacitats de control, que això és la clau de totes aquestes històries. I per tant sembla que, per dir-ho d'una forma molt planera, Criteria i el govern espanyol tenen una molt bona sintonia en aquests moments. És a dir, que la relació entre el senyor Isidre Feiné i el senyor Pedro Sánchez, doncs és especialment bona.
Són les 11:07 minuts, anem acabant, però abans d'acabar, deixeu-me un moment, perquè us en recordeu? Hi ha una persona que és Esperanza Aguirre. Us en recordeu que Esperanza Aguirre, que és aquella senyora que l'altre dia, sortint del casament de Martínez Almeida, va dir anar a sortir amb el cotxe, i li van preguntar què tal la boda, els periodistes, i ella va contestar: hemos comido muy bien. I el marit que conduïa va respondre: he bebido. Cosa que va comportar que l'endemà sortís ella dient que va venir a dir que el seu marit era idiota.
Sí, sense dir-ho. És que dice unas cosas.
Sense dir que dice unas cosas, és que dice unas tonterías.
Broma para cabrearme, va dir.
Sí. Doncs aquesta senyora ha fet avui un article a The Objective.
Ella.
On diu
ja progressista.
Que si Lluís Companys no hagués proclamat l'estat català el 6 d'octubre, el 34, no hi hauria hagut cap guerra civil i segurament encara ara viuríem a la república.
En fi.
Textualment ha dit: és muy possible que si los socialistas, junto a los nacionalistas de la esquerra, en mayúscula, no se hubieran levantado contra la república, lo que acabó provocando el enfrentamiento total entre las dos Españas, hoy seguiríamos en la República y el domingo pasado hubiéramos celebrado su 93 aniversario viva.
Bueno, això de lo contrafactual està molt de moda, no? Què hagués passat si Hitler hagués conquerit Anglaterra, haguessin arribat els alemanys a la plaça Roja de Moscou? És un passatemps tipus trivial, però poca
sí,
cosa més.
És allò que avui parlàvem del Barça.
Exacte.
És un altre, que si la meva àvia tingués rodes,
seria una bicicleta.
Sí. Xavi Domènech, voldries dir alguna cosa sobre el tema?
No, però és una tesi antiga del revisionisme que intenta situar la legitimitat del cop d'estat contra la república en els fets d'octubre del 34. És a dir, és intentar situar... Però,
ells en la revolució d'Astúries, no?
Això, Xavi, també les dues coses.
Sí, pot ser... Perquè és el mateix fenomen. Bueno, sí, són dues expressions des quan puja la CEDA, entre la CEDA del govern de la república,
33, no?
I es produeix l'octubre del 34. Tot això és l'octubre del 34 i aquí tenim a Mardell la llei de contractes i conreus. Però clar, és una explicació que pot ser útil per justificar el franquisme, perquè en el fons és això, encara que ell ho expliqui, en ares de dir que la república s'hagués consolidat. Aquesta explicació és la clàssica per justificar el cop d'estat, però clar, oblida que va haver-hi unes eleccions entremig, que van passar dos anys i que el que va haver-hi és un cop d'estat contra un govern constituït legítimament, que era el de la república.
Un petit detall.
Sense importància.
Sí, 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 sí. Per si ara que el Xavi diu això, que és que rigorosament seria una cosa curiosa, els fets d'octubre del 34 van generar la llei d'amnistia de 1936. Sí. I sí. La llei d'amnistia de 1936 es va dictar quan encara no s'havia constituït el govern del Front Popular i es va dictar per la Diputació Permanent de les Corts. I sabeu qui va votar a favor? Mm. Els diputats de la dreta de la CEDA. Per afavorir la reconciliació. Mm-hmm. Curiós.
11 i 10
minuts. Com ara.
Ai, avui hi ha una mica de... oloreta de naftalina, que no ho dic en to despectiu, però estem parlant de coses tan dantes.
Sí, una versada molt gran a Anna Gómez, que encara continua tocant botons, a veure si pot entrar en directe a la tertúlia des de fa una hora i quart.
Ara li explicaré una cosa a Anna Gómez, a l'ull de poll, però no l'explico ara perquè llavors em trenques l'estructura.
Endavant.
D'acord, avui que... jo m'he sentit una mica com al consultori d'Helena Francis. Recordeu quan deia allò de querida amiga en les respostes? Ho dic perquè l'advocat de Sancho, en García Montes, el Basté li ha dit querido durant la resposta.
Jo que no conec.
Correcte. En fi, l'advocat de Sancho, en García Montes, que a part de dir-te querido a les 10 i 17...
No, és aquell que, és aquella colla de gent, que n'hi ha molta, que és aquella que diu que aquella és amic meu, però ell no ho sap.
Doncs
això, és d'aquest tipus de gent.
És el rei i jo, somos íntimos, sí. Vamos al futbol. Clar, ell va a la tribuna i tu al gol surt, però...
El Basté anava al córner nord. Sí, que això m'ha quedat clar. Doncs us deia que hem parlat de coses del passat, també de la Timoteca, d'en Luis de l'Olmo, heu fet una menció. Per tant, a l'ull de poll d'avui li diria com a nom el sagnant. Per què? Perquè hem parlat del cas de Daniel Sancho, del cas de la Rosa Peral, i després tot ha anat malament. Ara ho veureu. Ha estat tot tan sagnant que en Xavi Domènech hi ha hagut un moment que ha dit: Melero avui està disparant metralla a saco. El letrado s'ha defensat, per això em paguen. Molt bé, letrado, és un gran argument, eh? Seguint en aquesta línia sanguilonenta, l'advocat de García Montes ha dit que no se sap la data de la mort de la Rieta, ni tampoc com es va produir. A mi això m'ha deixat una mica neguitosa. En Melero ens ha deixat clar per què ens agraden aquests casos, el de la Rosa Peral. Ha dit: ens fascina el crim, sobretot si hi ha alguna mena de naturalesa sexual darrere. Per tant, això argumenta que portem dues setmanes parlant d'aquests casos. Què més? Llavors, aquell moment que també ens ha donat l'advocat del Sancho quan ha dit allò de: si ustedes me dicen bien, lo dejo todo. Caram, m'han vingut al cap los panchos, el Puma, que ho va versionar, digo el Cigala. És que avui estem tan en el passat que em sorprèn. Atenció també a la Anna Gómez. Anna, si m'estàs ara mateix sentint, hi ha un problema amb el teu operador a Lleida. Des de Lleida m'informen que hi ha operadors que sí que estan funcionant, però, noia, el teu no. Per tant, canvia't d'operador, Anna Gómez, perquè avui no hem pogut gaudir de la teva presència. Vinga, atenció també als creadors de True Crime, perquè el Melero avui els hi ha donat una gran idea. No entén el letrado com és que no s'ha fet una sèrie encara d'en Manuel Delgado Villegas, que era la Ropiero, que crec, i si no corregeix-me, que és el criminal més bèstia o en sèrie de la història criminal d'Espanya.
És el rei dels nostres assassins psicòpates, però jo crec que va per davant del Jeffrey Dahmer i de l'Ed Bain als Estats Units.
Com es diu ara? Una cosa que és que aquí ja fèiem abans la Crònica Negra. Fa molts anys, abans dels crims, fèiem la Crònica Negra aquí amb l'Enrique Figueredo i amb el Pere Cullell, i van parlar un dia del Ropiero, per això me'n recordo del Ropiero, però era un personatge sanguinari, era el dimoni, aquest, terrible.
Molt bé, doncs que ho apuntin els que fan sèries d'aquestes de True Crime. Avui que m'he donat, Basté, que cada dia hi han dos Muppets en aquestes tertúlies. Dilluns serien la Terribas i el Josep Martí, Muppets amb carinyo, eh? Dimarts serien l'Otbou i el Toni Aire. Els dimecres serien Ferran Casas i en Melero, tot i que a vegades en Ramon Rovira, que està més moreno que la setmana passada, però ja ha de prendre el sol.
Cada cop està
Rovira, compte que hauràs de compartir piscina, eh? Compte. En fi, que en Ramon Rovira intenta fotre's en aquesta parella, de fet, que formen en Casas i en Melero, a vegades, però no has aconseguit.
No sé si el deixarem.
No el deixeu. No, ja veig. Sou els meus Muppets preferits.
A vosaltres no us van.
Bueno, però va. Si no ens deixen a la seva piscina...
Ah, no, està. No.
És que aquests de la CUP que pagarem, no deixen a la piscina... Ah,
clar, molt bé, vinga, va, acabo ja.
Com massa, que bueno.
Avui esteu una mica de caiguts tristos per això que va passar ahir, com diuen Melero. Ah, ahir vam fer futbol.
I això diuen, no sé.
Us deixo una frase que a mi m'ha fet molta gràcia, de l'advocat de Daniel Sancho, quan li preguntaven sobre si aquest lletrat tailandès està despert o no durant les sessions de judici. Ha dit, una cosa és que se duerma i otra que cierre los ojos.
Aquella frase que sempre deien del Cela, no? De una cosa és estar jodido i l'altra és estar jodida.
Efectivament. I el més maco de tot és aquesta gent que... quiere tanto a Catalunya, això m'agrada molt.
Sí, sí, sí. Com la mujer es llama Montserrat?
Sí, això és del Botanito.
Això és del Botanito, sí, sí, sí. Sí, sí.
Com ha dit ell que trabajamos mucho, no sé què ha dit.
No, somos gente, que els nostres videos són gente muy seria.
Sí, gente muy seria.
Sí, perquè això és una frase... Això és una frase del Suárez.
Del Suárez.
Bueno, allò que ens diu...
És una frase del Suárez.
Gente que hace cosas.
Home, no, però no, diu que és el Suárez, diu el
Xavi. Quan us diuen algo en contra us emprenyeu, i quan us ho diuen a favor també.
Sí, no,
digues,
Domènec, digues.
No, és al mig de no sé quin merder de negociacions a la transició, hi ha el Miquel Roca truca al Suárez, i el Suárez té a tothom fent-li la punyeta, i el Roca li garantitza el vot als catalans. I llavors penja el telèfon i diu, no sé, algo així com, estos catalanes són gente seria. I això crea una frase que després s'ha anat reproduint en diferents contextos.
Exacte. Parlant de gent seriosa. Hola.
Doncs mira, això que sona és que torna el Sant Jordi musical a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Figaflaues, que són aquests, la Fúmiga, Escorpió, els Amics de les Arts, Triquell, Lildami i molts més. A més, si vas amb el tiquet de compra de 24 llaunes o ampolles d'Estrella d'Am, t'enduràs una rosa.
Carai, tant,
veus? Hosti, doncs no t'ho pots prendre.
Una rosa.
Sí.
Si la veuré, però...
El 23 d'abril viu el Sant Jordi a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am.
Carai, tu. Ja, doncs mira, podíem anar donant aquesta conversa per acabada.
No, a veure.
Les 24 anys es va fer el mateix.
24 és una estona, una calçotada amb uns amics.
Però ho podem repartir, això? No cal,
sí, clar, no, evidentment.
Una calçotada amb uns amics. 24 llaunes, una rosa.
Exacte. Això va ràpid. És a dir, si vas amb el tiquet de compra de 24 llaunes o ampolles d'Estrella d'Am, t'enduràs una rosa.
Ampolles. Ara, perfecte. Sí. I segur que és una rosa maca.
Segur.
No com algunes que hi que donen, perquè també hi ha roses i roses, pel dia de Sant Jordi. Mm. Perquè hi ha algú que t'envia una rosa que millor que enviar-te una rosa et podria donar directament un cactus, que no falta, eh?
No, ja dia.
Que són d'aquelles roses que estan ja...
Estan pensides, ja.
I que estan totes tortes. Sí, sí,
això que avui, avui heu explicat, que venen de Colòmbia.
De Colòmbia d'Equador.
Imagina't.
L'altre dia sortia el diari que només queda com una empresa que es dedica a les roses de Catalunya.
Una empresa, ho hem explicat nosaltres, del Maresme, que és l'última que queda a Catalunya, que produeix l'últim productor local.
No us hi veus a les pobres senyores pel carrer a vegades amb aquelles roses que totes allà juntes amb les roses sembla apocalipsis zombies.
amb aquest comentari tant de Sant Jordi, Javier Melero, acabem amb la música de Melero. Què escoltarem avui?
Avui tots drets, perquè This Know d'homenatge a Lou Reed, The Power of the Heart, un homenatge de diversos amics, la Ricky Lee Jones, el Rufus Wainwright i el Keith Richards, que per mi fa la millor versió que he sentit de I'm Waiting for the Man. Mm?
Clac.
Boníssim.
I'm waiting for my man.
Carai. Melero, Ferran Casas, Anna Gómez, allà on siguis i en nom de Déu, Xavi Domènech, Mònica Hernández, Ramon Rovira, fins la setmana que ve.
Vinga, adéu-siau.
D'aquí uns moments, teatre al món a RAC1. Els criminals.
Que assegurança està ofert el perquè de tot plegat.
Acabem d'hipotecar-nos i, a més, hem tingut un fill. I saps per què? Perquè podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances, les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
RAC 1. A
Endesa celebrem més de 100 anys compartint Sant Jordi amb tu amb una oferta formidable. Si ja ets client de la llum, contracta també el gas i el seu manteniment i estalvia 580 euros en 2 anys. Busca el teu punt de venda més proper a tu.endesa.es i emporta't un regal.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Estimats passatgers, benvinguts a aquest vol Volotea. Per a una millor experiència de viatge, els recomanem que no es connectin a les xarxes per dir que estan desconnectant, que no comparteixin fotos d'ales d'avió o de peus a la sorra i que no es queixin d'una destinació perquè està plena de turistes.
Si vols ser turista, viatja on viatgen els turistes. Per a noves experiències, destinacions Volotea. Vola des de 19 euros. Tarifes subjectes a disponibilitat. Condicions a volotea.com.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Si des de l'OMCE expliquéssim els desitjos complets dels premiats per les nostres loteries el 2023, seria una cosa incalculable, perquè...
Momentet. No, serien concretament més de 1.481 milions d'euros.
Ja, però així seria més metafòric.
Que sí, però a base de metàfores no fas, per exemple, la volta al món i col·labores amb una gran tasca social.
D'acord, el 2023 des de l'OMCE vam repartir més de 1.481 milions d'euros en premis. Milions de desitjos complets gràcies a tothom. Perquè la loteria de l'OMCE toca molt i toca molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa a la guia, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ara t'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1, amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt amables.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, sí. Molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11 i 23.
Will man nur, ist das Kultur, dass jeder Mensch verpönt ist. Wer klug und gut, jedoch mit Blut von eigener Art durchströmt ist.
L'any 1931 hi havia una comèdia, és Els criminals, del dramaturg austríac Ferdinand Bruckner, que es va convertir en un èxit de públic a París, a Berlín, també a Barcelona. Estem parlant de gairebé un segle després. En Jordi Prat i Coll recupera aquella història per fer-la seva i convertir-la en una mena de vodevil criminal, una història de portes que s'obren i es tanquen, de personatges que entren i surten, però que també cometen fraus, enganys i crims. Una adaptació sorprenent, amb un repartiment de traca, 13 actors i actrius, 3 músics, que demà s'estrena a la Sala Gran del TNC, però que avui ja podrem veure 200 oients del món a recuant la preestrena. En parlàvem amb el director i amb un dels grans protagonistes. Jordi Praticoll, bon dia.
Bon dia.
Joan Carreras, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bon dia. Aviam, jo no l'he vist encara, però aquí he anat a veure-la. Sí. M'han dit que és una d'aquestes obres de... que sorprèn des d'abans, fins i tot, que s'aixeca el taló.
Doncs sí, és així. És com una nina russa d'obres de teatre, amb teatralitats diferents i una dintre l'altra. Aleshores mai sabràs què passarà d'aquí 10 minuts.
Per tant, és molt important no explicar gaire cosa?
La teatralitat, o sigui, crec que una de les forces que té aquest espectacle és que, demana ser-hi per poder-ho explicar bé. Aleshores, jo et puc explicar l'argument, però no t'estic tirant enrere la proposta escènica en aquest aspecte.
Sí que es pot dir que el... explica fins on pugui, Jordi.
Sí, sí.
Que el públic té protagonisme, també, no?
En una part determinada se li demana una petita participació que no té res a veure amb la cubana, per entendre's.
Mira, és que, que molta gent va pensar... home, no, perquè els que eren molt petits i van anar a veure el Comem el Coco Negro...
Total.
La clau era, clar, és que al segle XX... el que passava amb una obra de teatre no se sabia més que els que anaven a veure-la. I els familiars que després explicaves a l'hora de dinar. Però canviar amb xarxes socials i això, tens el risc, corres el risc de que la cubana pugui ser, que pugui perdre la gràcia, no?
Clar, no, en aquest sentit només és perquè el segon acte és un judici,
sí?
I com que tots estem implicats d'alguna manera, en comptes de mirar la representació des de la butaca que tenen assignada, poden escollir veure-la des de l'escenari. I aleshores pot ser que els al seu costat s'hi segui Joan Carreras o Maria Rodríguez. I això és un plaer que no té el preu de l'entrada.
De què va?
Doncs de criminals. Va. O sigui, tot això passa a la República de Weimar. Ferdinand Bruckner és el pseudònim d'un senyor que es diu Theodor Tager, d'origen jueu, i el que fa és plantejar, perquè tots ens entenguem, una 13 Rue del Percebe, i va mirant a cada casella, a cada casa, què està passant. Aleshores, estan passant petits actes de criminalitat fruit de la circumstància del moment, que vol dir que hem de sobreviure a una crisi econòmica molt forta, haver perdut la Primera Guerra Mundial, però alhora els hi dona un impuls vital molt bèstia, que vol dir l'alliberament sexual, vol dir... sí, bàsicament això. Hi ha totes les perversions freudianes a cada una de les caselles.
Interpreto que serà una obra escrita fa un segle...
L'he pentinat una miqueta.
Ara, sí, aquesta és la història, eh?
Pentinadeta, perquè...
No. Situada?
A Europa, és Berlín, perquè és Berlín i és un lloc comú que podem tenir tots en l'imaginari, no?, de cabaret mateix, i està allà. El segon acte és el judici d'aquests actes criminals, i aquí estem en plena... en ple meollo de tot el que ens està, de tot el que expliques tu cada dia, cada dos minuts. Perquè es fa unes reflexions sobre la justícia, però des de... l'obra és molt còmica, i molt grotesca en aquest sentit, que fa que no tens la sensació que t'allisonin, sinó tot el contrari, sinó que t'hi reconeixes.
Per tant, és una comèdia.
També.
També.
També. I el tercer acte és el que he pervertit més, perquè l'original no em acabava de convèncer, i ell té una obra posterior que es diu Les races, en el qual l'escriu el 33 i ja és quan Hitler ha pujat al poder. I aleshores és tot aquest món de llibertat, com el sistema, hi ha un moment que té un tope i diu fins aquí. I aleshores apareix allò que ningú es pot esperar, i en aquell cas va ser doncs, l'arribada del nazisme. Però hi ha un repicó final que fa que l'obra transcendeixi aquesta petita anècdota, per entendre'ns.
Vas tu amb el text al Nacional?
Què vols dir? Sí! Oh, estic molt content.
Sí, vas tu, eh?
Sí, no, jo vaig dir, Carme, vull fer això.
I la Carme va dir...
I va dir, no ho conec, i jo el vaig explicar. I aleshores va dir, ho fas. I això em va fer molt feliç, perquè és la primera vegada, no dic que la resta de coses que he fet al Nacional m'encanten, i vull que facis hashtag que torni a Camprosa. Perquè no, ja vull tornar, ja per això et dic, és ja l'únic que pots fer-ho. Però ja és que jo vaig dient i ningú me la compra. I dic, però és que si voleu un èxit de teatre musical català nostrat, és aquest.
No, si vols tornem a començar una altra vegada, però és que jo crec que és una de les grans obres que ha fet el TNC aquests últims anys, que la gent s'ho passava...
Perquè no som mediàtic, carinyo.
Papa, com que no... ara li acabes de fotre els que són mediàtics, ara.
Bueno, però tu has de ser-ho.
Però tu l'has explicat a la Carme, això, no?
Jo ho he explicat a tothom.
I et diuen que no?
Em diuen que ja ho veurem. Ja ho veurem és no.
Però perquè és cara, o perquè és molt gran, o perquè és que...
Bueno, perquè ja ho veurem. Ja ho veurem sempre és allò de... saps?
De ja ho veurem.
Exacte. Vull dir que sí.
Quant temps va estar en cartell? Bueno, va repetir.
No, va repetir. És que aquest és el drama. Hòstia, bueno, és igual, parlem dels criminals.
Sí, va. Parlem dels criminals. Sí, perquè l'any que ve vindràs a repetir... L'any que ve vindràs a repetir dels criminals i dels jocs florals, i llavors anirem fotent un gag tu i jo, i no podrem
vale, fer això. Fem un running gag.
Podem fer monogràfic, Jordi Paticoll.
Efectivament.
Les podem fer totes de cop.
Efectivament.
No? Com sou curtes.
Doncs té molta teralitat, sense tenir res a veure amb Camprosa, en aquella capacitat de sorpresa, de no em puc creure... que això fa 10 minuts estava veient una cosa i ara estic veient l'altra i me l'estic empassant. I les això és gràcies a la complicitat de tothom.
La crítica és, fa un segle van ser demolidores. De fet, m'expliquen que hi ha un moment que en una de les pauses
sí.
recordeu la crítica que va publicar el Correu Català.
Sí.
Que deia...
Bazofia.
Deprimente que, sí. espectáculo muestrario de gente indeseable.
Doncs això, nosaltres.
És que som tot una colla indesitjables per l'època, i no per l'època, sinó per ara també.
Perquè el primer que sorprèn, el Saumell que la van a veure, és que s'aixeca el taló.
Sí.
I ja veus una cosa, una escenografia.
Sí. Sí. Sí, i veus un retrat d'una societat que podia ser local en el moment, però podia ser la nostra també. I a cada casa, com a totes les cases de veïns, passen coses tan diferents, i tons diferents, i vides tan diferents, i dins del mateix edifici veus gent rica, gent pobra, gent que treballa, gent que no treballa, gent que malviu, gent que viu, i tot està en un retaule. I això és superbonic, perquè és un plantejament molt d'ell, de l'autor, perquè sí. ho planteja així. Planteja que realment en un mateix edifici pots veure tots els colors de l'Arc de Sant Martí, no? I això és superbonic. Llavors, totes aquestes carns, com es posen en judici a la segona part?
Sí, hi ha molta innocència i molt de sotaventre. I això ens agrada
sí,
molt.
Sí, molt de sotaventre.
Molt. Aleshores, quan el sotaventre mana, fas coses que no hauries de fer.
Hi ha molta calentura.
Hi ha molta calentura.
Jo podria dir que és una
molt a favor.
És calenta.
Molt no, però llavors Trecerro del Percebe...
Però no és marrana.
No.
Val.
O sigui...
És S, no és X.
Exacte. És Emmanuel. No és
Emmanuel. És Emmanuel.
No, no és ni Emmanuel, perquè no es veu que em mugró. Però s'entén... Vull dir, és que clar, és molt marrana.
És marrana.
És molt lliure, deixem-ho així.
Val. Saps què passa? Que sí que és veritat que en aquella època és el que dèiem, no? Que vull dir que els hi quedava? Els hi quedava això. Era una època que no tenien res. Només els hi quedava els cossos. I això ho aprofitaven fins al màxim. I aquesta llibertat sexual, jo penso que hi és molt en la peça tota l'estona.
Estem parlant de molta gent, per recordar, perquè si l'escenografia és com m'imagino, si és o Trecerro del Percebe, que deies tu, Jordi, o també fins i tot una mica Ghost, no? Que també
total,
tenia aquesta calla,
sí.
no?
La primera part.
La primera part,
hi ha tres parts, sí, sí. Val. La segona part, hi ha un homenatge a Carles Santos i a la seva teatralitat,
val.
Perquè un judici no deixa de ser un ritual en el qual aquests personatges que són tan innocents i pobres, de cop i volta els posen allà i és com... no entenc el concepte president, vicepresident, fiscal, no? I alguna cosa que els sobrepassa. I que la llei té les seves normes que no tenen per què coincidir amb la justícia. Aleshores, tots sabem que si tens més diners és més fàcil que les teves lleis s'ajustin més això, no? A tenir un dictamen a un altre, i si no les tens, doncs em sap greu. M'hauràs de petxugar.
Són 13 actors i actrius, 13? Sí. 3 músics?
Sí, perquè contínuament a l'obra original l'autor ja ho posa, sona jazz, sona jazz, sona jazz, sona jazz, com si ara poséssim sona trap, no? O sigui, la llibertat del cos. I aleshores jo vaig aconseguir que els músics, no, normalment quan fem aquest tipus d'espectacles, els músics venen bastant més avançats als assajos. I vaig poder aconseguir que vinguessin des de la primera setmana 3 dies, i ja són 3 personatges més de l'obra. Perquè no només toquen, sinó que també fan de personatges.
O sigui, no són 13, són 16.
Són 16,
no?
Exacte. És una gran producció, sí, sí.
Val. Qui és Gustav, Joan?
En Gustav Tunisugut és un cambrer que l'únic que li queda a la vida és viure-la, no? Perquè poca cosa li queda més. És un home que li agrada molt repartir-se, diguéssim. No vull fer spoilers, però reparteix. A ell li agraden molt les dones i totes les dones d'aquella auca. I després, en el judici, no se'l jutja precisament per això, se'l jutgen per altres coses. I allà és on realment te n'adones de l'arbitrària que pot ser la justícia i no injusta que pot ser la justícia.
Tal dia com avui, fa una setmana, hi havia aquí la Maria Rodríguez parlant de múltiples coses que ha fet, una dona meravella, que es diu Mamífera, que s'estrena d'aquí la setmana que ve al cinema i que ja està meravellosa, i ens explicava de l'obra, ens parlava de criminals, ens parlava i deia que sobretot és molt divertida.
Ells dos no havien treballat mai, però és que són una parella còmica, i mira que els hi passen coses greus que jo em pixo, dic com me'n poden fer empassar això, que semblen,
o sigui,
semblen dos italians sí. allà fotent-se una de crits, però amb tota l'ànima, que els adoro,
No havíeu treballat mai junts? Amb la
no, no, és meravellós aquestes coses que passen, perquè realment té a veure amb la química, eh? És aquesta cosa de l'enamorar-se quan et passen coses. En teatre passa també això. Trobes una carn que no la coneixes, ja tot coneix. Just intercanvies dues paraules i ja li estàs tocant una teta al cap de 5 minuts. és a dir que arriba un moment que els cossos ja fan... I va ser tan fàcil i ha sigut tan fàcil. Però realment deixa'm dir-te que ha sigut bastant transversal en la companyia. Eh? S'ha aconseguit trobar unes químiques en les quals els cossos es troben de manera natural. I...
El càsting el tenies clar des del començament, Jordi, o no?
Ha anat variant perquè passa aquesta cosa que tinc una sèrie de Netflix i tal, i aleshores a mi, quan són repartiments nombrosos, m'encanta pensar en companyia, no? I aleshores tenim el Lluís Soler, que és una autoritat.
Sí, senyor.
I després tinc dos alumnes que no han acabat quart a l'Institut del Teatre. I això, aquest passar-se el relleu de fer teatre s'aprèn fent-lo. Pots... òbviament reunir-te amb gent, jo dono classes a l'institut i per tant en parlem i ho fem, però realment és quan surts fora i aquella manera de dir, aquella manera d'entendre la feina, aquell compromís amb els horaris, o sigui, això ho vius i quan veus que no, ell, la Maria, la Cristina Plazas, no sé, els joves els miren amb aquella admiració i al revés, no? Ells mai els hi han donat l'espai com perquè no pensin que som... tots fem teatre, l'obra surt bé quan tots la fem bé, no és quan uns brillen per sobre els altres. I aquesta, que és molt coral, realment a vegades és difícil equilibrar això, i en aquest sentit estic molt content de tot l'equip, perquè estan donant el 1000 per 1000. I també veureu amb ell fent número de cabaret, cantant cançó, vull dir, no, és que em va picar una mica, perquè quan vaig passar l'obra em va dir, diu, home... però li falta una cosa de prat i coll, no? En plan, m'agrada el personatge i em va picar, aleshores vaig escriure una cançó, li vaig dir el Dani Espasa.
Fes una cançó, acaba
una
això.
Una cançó perquè aquest nen
canti.
Faci la maricona, la fricó.
És que és culpa seva. Si els espectacles que fa són així, penses, home, jo si vull estar a
la
signatura del prat i coll, jo vull fer una prat i collada. I em fem
i a més et dic una cosa, no tens la por de l'ambició, que diguem, de l'obra ambiciosa, molta gent, a més tècnicament...
M'agrada.
Clar, és que no és allò que dius, bueno, una cosa petita. No, si ho fem, ho fem bé. Bueno, però, si tens un teatre nacional, fem-ho.
Home, és l'única... Sí, a veure...
Estàs d'acord o no?
Total, si vas a la sala gran...
Clar, fem-ho gran.
Vas a torejar, i aleshores tens el límit d'un pressupost, sí. Tens el límit d'un temps, però si fas molta feina a casa, pots treure molt profit de tot
allò. Què vols dir feina a casa? Explica-m'ho.
Que els directors han de treballar molt més a casa i no tant a la sala d'assaig.
Ara t'entenc.
O sigui, Jo porto un any i mig fent la dramaturgia d'aquest espectacle amb el Dani, Dani Espasa, que és qui ha fet la música, portem parlant amb la Closca, que és qui ha fet l'escenografia, portem gairebé un any parlant amb el Pasco, amb el vestuari, igual. Què passa? Que quan arribes ja tens moltes idees clares i per tant ja no estàs fent perdre el temps, que dic jo, a la gent que no li has de fer perdre el temps.
I això es nota molt, eh?
Sí? Bueno, amb els actors, ni m'ho imagino.
Molt, 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 perquè et sents acompanyat per algú que en sap més que tu. I un actor té l'obligació de saber-ne, eh? Però un director n'ha de saber més que tu. I t'ha d'acompanyar en aquest viatge. I es nota molt quan algú sap, perquè ja entra d'una manera tranquil·la, sap els plaços que es faran. I llavors et deixa l'espai perquè tu ho construï. I aquesta sensació de propietat de personatge, que abans ho dèiem, no? Que ara jo podria fer 50.000 obres amb el mateix personatge i seria indestructible. I això sigo gràcies a la feina d'ell, perquè ja hi ha molta feina. I no li fa por que li proposis qualsevol bajanada i qualsevol història, perquè el seu teatre forma part d'això. Mm-hmm. Tots els estils són possibles, totes les estratègies, tota la manera, tota la curiositat. I llavors tot el teatre cap en el seu, en la seva manera de viure el teatre. Això és meravellós, perquè t'obre les possibilitats i el joc és constant, constant, constant.
Per tant, tu arribes a l'assaig, per entendre's, sí. A les últimes setmanes d'assajos allà a la sala gran, amb els personatges al cap, amb el que han de fer, amb el que han de dir, com han de vestir, com ha de ser il·luminat, sí. Tot plegat.
Sí, això sí, però l'altre és el que diu ell, molta llibertat. Jo dic, proposeu que jo compro tot, eh?
Dones llibertat, tu, eh?
Molta, tota, a tothom. El que tinc clar és quan dic no. Dic, això no hi va, perquè si anem per aquí anirem cap a un lloc que no és el que no m'interessa i per tant...
O sigui, tu el sí l'acceptes molt ja, el no és no.
Exacte. Jo els dic a tothom, jo et portaré al precipici, però si caus, hi ha aigua i jo et donaré manguitos.
Només manguitos.
Manguitos, home, només o sigui, manguitos. Per tant, i això els agrada molt amb ells, a tots, perquè clar, anem a un lloc que no sabem quin és, Lorca deia, vamos a no llegar, però vamos a ir. Pues jo m'ho he agafat sempre com una màxima, que és ambicionem al màxim, després arribarem on arribarem, perquè de genis n'hi ha quatre a la vida, però almenys ambicionem-ho. I en una sala gran tots paguem aquella sala gran. Aleshores no pot ser que no tinguis la sensació de veure un gran espectacle que dialogui amb la teva realitat, i per tant em va molt bé que hi hagi eleccions, perquè sí? Tots els comentaristes polítics han de venir a veure aquest espectacle.
Bueno, entre altres coses, perquè clar, si és un judici, jo suposo que un judici fa 100 anys ja, la diferència no deu ser gaire gran.
És que ja, no, i és com, o sigui, jo els hi deia, dic, que és una obra que no cal que jo la readapti en res, perquè pot anar a l'època del Weimar, que a més van vestits guapíssims i guapíssimes, sinó perquè és un espai de transició, i a Espanya n'hem tingut dos espais de transició des del meu punt de vista, que és de la Segona República a el franquisme i la transició
pròpiament dita.
I a la República de Weimar ens trobem en que, per exemple, es parla molt de l'article 175, que és l'article en el qual condemnava a persones, homes que feien l'amor amb homes o animals, a 5 anys de presó. Aleshores, hi ha exemples de gent que durant la República de Weimar el van tancar a la presó a 5 anys, després el van portar a camp d'extermini, se'n van sortir, però després, un cop passada la Segona Guerra Mundial, el van tornar a tancar al mateix jutge per aquesta llei. Aleshores, hi ha alguna cosa a dir. En el concepte de democràcia, si el tercer poder, que és el judicial, són les mateixes persones, tenim un problema greu.
Molt.
I això, ja no només d'estancament, sinó de concepte. Soc zero futbolero, però pensava, l'Emili Amal ha tingut l'oportunitat d'arribar al primer equip del Barça. Hi ha algun Lamine Yamal que tingui l'oportunitat de ser jutge?
No.
Ho permetrà la societat?
No.
L'interessa? No. Per tant, tenim un problema greu, que és que la dreta i l'extrema dreta estan ocupant el tercer poder. I això s'explica molt bé sense haver d'explicar-ho. Per què? Perquè diuen les lleis estan fetes a la nostra manera.
No tan sols Lamine Yamal, eh?
No, sí, en molts àmbits.
Un Jordi Prat i Coll podria estar
vols,
a la cúpula judicial.
On vols.
No,
ah, no, jo no, jo
dret. Ho dic per cognoms.
No, total, total. Exacte. Entenc
què vull
dir? Sí. I ja no et dic de gènere, de no sé
què. No.
Però hauríem... per mi democràcia és això. O sigui, jo crec molt en l'educació pública, la cultura pública, la sanitat pública. És l'única cosa que em sembla que val la pena que hem fet bé els homes i les dones
i els animals.
I els remanents, sí.
Com si diguéssim, amb tot el carinyo del món.
I en canvi, tenim un model que és Estats Units que a mi no em serveix. Quan diuen el model de democràcia als Estats Units, dic, ostres, computers is now.
No. M'han dit que et pregunti si la referència a José Luis Moreno... Això què és?
És meravellós.
És un somni
perquè
malentès.
Veus que et fas gran. Que la meitat de la gent riu perquè reconeix l'individu, o sigui el Rockefeller...
I l'altra meitat
i l'altra
no.
Meitat riu perquè li fa gràcia la cosa.
Clar.
Però passa el mateix amb el final. El final té una referència molt explícita a la meva generació, jo soc del 75, i per tant tothom que hagi pogut, o sigui, abans que jo, ho podrà entendre molt clar el referent. I els altres el desconeixen. Però jo sempre treballo per capes. Una cosa no nega l'altra. No t'ho puc explicar, ja ho veuràs, però no nega l'altra. Aleshores, el que em dona el cafè, que és un nano de 20 anys, avui em deia, m'he comprado el libro cuando salí porque me encantó, saps? I dic, tu has passat bé? No, parava de reir. I dic, però al final has entès el que era? I fa, bueno, dic, no entès el que era. Però ho ha viscut com algo...
Un altre diferent, una cosa diferent.
Sí, exacte, entès el que havia d'entendre, això sí, no es faltaria.
La tercera part diu que és molt cabaretera.
La tercera és cabaret pur i dur. Cabaret. Perquè és Berlín, perquè és llibertat, perquè és també... O sigui, anem d'aquesta casa, que seria més o menys realista, a un submón, no? Que és on ens amaguem a la nit, on el consum d'alcohol, sobretot, ens porta a alliberar encara més la llengua, a ser encara més primitius i primaris. I clar, això combinat amb gent de dretes o extrema dretes, doncs, bueno... És un caldo de cultiu que és com una degradació de l'espècie o així. Però estèticament és preciós, la música és preciosa, hi ha com un xoc de...
Perquè ens entenguem, eh, Jordi? Sí. Pot ser germana dels Jocs Florals de Camprosa o de la Rambla dels Floristes o no?
Saps que abans ho parlàvem a l'entrar. A mi com a director m'agrada molt escoltar molt l'autor i després veure què puc aportar jo en la mirada. Aleshores, és veritat que ho he dirigit jo i ho he dirigit a la Sala Gran i per tant hi ha uns... uns ítems que són o menys poden ser comuns, però m'agrada molt ser fidel a l'autor, i l'autor m'està dient que tots som criminals, i m'està dient que tots, depenent de la circumstància en què ens posin, pel que sigui, podem tenir un acte de criminalitat. I després està dient, hi ha un sistema en el qual nosaltres deleguem, que es diu justícia, i aleshores encara existia la pena de mort, i per tant jo puc delegar la pena de mort a un sistema sense jo pensar que jo estic portant algú a perdre la vida, perquè hi ha un sistema que ho ha fet. Això és el que explica l'autor. I després hi ha una cosa que jo trobo preciosa d'una altra obra, que és aquesta, Les races, que és el que em va motivar més i el que jo connecto més íntimament amb l'obra, que és quan diu un personatge, ens van donar una democràcia feble, indefensa, el nostre únic deure era fer-la forta i vigorosa. No ens en vam sortir. Clar, això és una frase que a dia d'avui la veus escrita per avui, present, per ara mateix. Sí. I se't posa la pell de gallina.
Fa por.
Sí. O hi ha un altre personatge que diu, jo sempre he votat partits democràtics. Ja no.
Com ara.
Clar.
I la Cristina hi ha un moment que diu què és un criminal, no? Com una pregunta que gairebé sembla filosòfica, però té, clar, és tan transparent, què és un criminal, qui decideix qui és un criminal o què és un criminal, no? Unes lleis, qui interpreta aquestes lleis, uns jutges, qui otorga el poder als jutges. Llavors, és com una serp que acaba a la mateixa pregunta, no?
Però és que fins i tot diu, amb la mateixa llei, un altre tribunal diferent podria decantar en la balança cap a innocència o culpabilitat.
El Jordi Praticoll és el nostre Cecil B. DeMille. És a dir, que fa obres grans, grosses, enormes, magnífiques, i que sempre sembla que sigui allò de les últimes projeccions en Espanya, que quan feien els 10 mandamientos es feia el cine de barri i sempre posava últimes projeccions en Espanya, i cada any feien els 10 mandamientos. Ha fet el Teatre Nacional, que és el que a mi m'agrada, que té una sala gran que dirien que quan el van construir no van pensar-la gaire bé.
No.
Estem d'acord o no?
Total.
No té una sonoritat, diríem, que no seria el que hauria de tenir com una sonoritat. Sí que demana obres com aquestes. A mi és el que penso. Clar. Jo, que és que demana allò que diguis, hòstia, vaig a veure una obra gran.
I nosaltres també ho pensem.
I que no ho pot fer el teatre privat.
I que no la pot fer en un teatre privat, evidentment. El problema és que moltes vegades jo sempre reclamo que obres com aquestes, si tenen èxit de públic, han de tornar.
S'han de reposar. Jo crec que en repertori.
I la sala gran, que està estigmatitzada, és veritat. Perquè sí que és veritat que estructuralment no és la millor sala de Barcelona, però abans ho dèiem, si tu a la sala gran li entres amb carinyo, li proposes una obra a la pròpia sala gran, que sigui gran, que sigui oberta, teatralment activa, la sala gran t'acull amb molt de carinyo. I la sala gran, jo m'estic reconciliant amb ella des de fa un temps, des de que faig obres que poden ser aglutinades per la pròpia sala. I està bé que hi hagin sales d'aquesta magnitud i siguin grans, però és el que deies tu, no?
Ja, com... Mira, per exemple, Flotats en va fer una que era... Com es deia el que va fer el Flotats? Que hi havia el Rubén de Guia i qui hi havia
sí,
la...
Sí, era el joc de la mort de l'atzar,
eh? El joc de la mort de l'atzar, exacte, que era un altre que diu, uala, vinga, també. Va, fot-li gros, m'entén o no? O fins i tot una que va fer Llàcer, que en va fer una que era un Shakespeare, també, que diu, hòstia, musical
el i tal. Soroll.
I diu, el molt soroll. Hòstia, aquestes obres,
sí.
que com a espectador et cauen al damunt,
sí.
Són les que...
Però aquesta, que sembla que estem parlant en molt elevat, pensa, ahir vam fer el primer passe en teatre ple. Van aplaudir al llarg de l'espectacle 5 vegades i no hi ha números musicals per aplaudir.
Hòstia.
I aleshores dius, hi ha comunió.
Digue'm la veritat, te l'esperaves aquests 5 aplaudir?
No, i els riures tampoc, perquè jo pensava, són bromes internes que entendrem nosaltres, perquè ens fan riure, perquè sabem que aquest fa l'idiota, perquè l'altre es masturba amb unes agulles de cosir, no sé, cosetes d'aquestes que dius, són bromes internes. Home, Toma Moreno ja en tenia,
sí,
que
tenien, ja
vaig apretar una mica, sí, aquí, en plan, si tinc algú adormit que se'm desperti en aquest moment. Sí. Però la resposta d'ahir a mi em va sorprendre d'això, no? De veure com poden riure, perquè és veritat que treballem el grotesc, però tampoc tan desfassat, però segurament és perquè hi ha reconeixement.
Demà és el dia de l'estrena oficial. No, sí. Passes nervis, tu, no, Joan?
Jo passo...
No, home, no m'ho puc creure.
No, no, jo passo ganes. És a dir, jo sempre penso que el track hi ha de ser sempre. El que passa que ara cada cop tinc més ganes d'ensenyar la història. A mesura que acaba passant el temps, en lloc de reduir-me, m'expandeixo, no? I tinc ganes d'ensenyar la història. Sí que és veritat que és molt maco fer-ho pels mateixos de sempre, quan assages, però tens tantes ganes de que vingui gent, perquè els oïdes nous, explicar la història de nou a persones que no l'han sentida mai, és realment per això, ahir que estàvem tots abans de començar, que era típica excitació abans de començar, a més aquesta cosa tan transgeneracional, no? Amb gent tan diferent. És meravellós perquè tots, la vocació és ganes d'explicar-la. I aquells oïdes nous són les ganes que tinc de demà. Sí.
Esteu fins?
26
Ui,
de...
Jo com que la deixo...
Perdó, 26 de... És que no vull equivocar. Fins de maig.
O sigui, un mes.
Sí, 5 setmanes, no?
5 o 6 setmanes, sí.
5 o 6, sí. Sí, sí.
Ui, he sentit per aquí, per la vagini que deia el Jordi Prat i Coll, diu, jo la deixo demà.
Sí.
Clar, bueno, ja l'he deixat ahir abans d'ahir, perquè la fan ells, jo faré
ja
un
no
seguiment, jo vindré... Ara ja estic al grup de WhatsApp, fins ara no hi volia ser-hi, dels actors...
El part d'un director és bèstia, eh? Això un dia ho hauríem de parlar, que... perquè es queden molt tocats quan acaben, la gran majoria d'ells.
Sí.
Molt tocats es queden.
Bueno, l'idea és com si tens un fill i el deixes de colònies i tothom va sol amb el cotxe. Ja saps que s'ho passarà bé el fill i tindrà piscina, però jo me'n vaig amb cotxe sol i ara on vaig, saps?
I superar sol.
I aquella adrenalina que tens de 8 hores diàries de portar un transatlàntic tan gros com una sala gran, de que tothom et pregunta tu, i això com ho vols, i això com ho faràs, i això com sé què, ja veus que això no falla, ja ho sé, ja ho estic veient, saps? Tot allò sense nervis, amb calma, però amb molta il·lusió.
Has parlat amb la Carme per l'any que ve ja o no? Però no es pot saber.
No es pot saber, però és un mig encàrrec, deixem-ho així.
Però no és, no, no és els Jocs Florals.
No, no ho és.
Això ho hem de fer tornar, de bo t'ho dic, eh?
Jo és que crec en
quan
tu,
fa,
crec més en tu que en mi.
Quan fa que, sí. Quan fa, Jordi, quan fa que la vam estrenar, aquesta?
Doncs...
6?
Va, 5... Sis? Sí? No ho sé.
Sí.
Una coseta així.
Ja, doncs ja ha passat mitja generació, o sigui que ja una ja no...
Però sí que és veritat que hi ha molta gent que m'ho demana.
És que era molt divertida, molt.
Diu, i aquesta per què no? Dic, és que no depèn de mi, realment és un gran espectacle, és veritat que econòmicament, però ho ha de fer un nacional.
Tu, el Joan deu tenir feina, fins quan tens feina? La veritat, no m'enganyis, eh? Fins quan tens feina ara?
Jo ara tinc feina... No, més, dos anys.
Dos anys. Sí. Si en dos anys ningú et pot dir res, ja, no?
No, tot és variable en aquest món, perquè tot pot canviar, però en un principi tinc projectes que ja estan més o menys consolidats.
Brogi, sí. Sortint d'aquí el Brogi, què faràs amb l'Oriol?
El Moabat, un últim, els ocells, sí. Va. Meravellosa, eh? Una peça... Ja en parlarem.
Quan és... tornes a posar la pell del senglar?
El senglar a Avinyó. Me'n vaig al Festival d'Avinyó el juliol. Sí, que estaré... Sí, sí, això és allò que es diu Pic en Flandes, perquè és el primer espectacle íntegrament en català.
En català, que es fa allà, que tu ets l'actor...
Vic Estar!
No, no fa... Això... Per tu això deu ser la punyeta, no?
Sí, jo, deixa'm dir-te que jo no he sigut mai molt mitòman, en general, a la vida, i llavors... Però me n'adono que tinc molta gent que és molt mitòman al respecte del Festival d'Avinyó, no? I, per exemple, el Sunyer, el director... Sí, vull dir que va fallar dos cops només... És a dir, que és molt important. I és molt important també per una cosa molt nostra, que és la pròpia llengua, no? És anar a la secció oficial i fer-ho íntegrament en català. A mi em fa molta il·lusió. Però serà un festival més, bueno, amb moltes ganes.
De fet, deu ser segur personatge que dona més reconeixement, no a tu? Segur.
Sí, és, jo crec que m'acompanyarà sempre. Mm. Serà un monòleg que més fa gràcia, perquè si el tornés a fer d'aquí 10 anys, encara tindria més sentit fer-lo, perquè aquest actor encara estaria més vell, i encara estaria més ajat, encara tindria més coses a dir, encara estaria més emprenyat amb el món. I serà maco que
m'acompanyi. No tornarà?
Sí, que tornarà, però ara de moment no.
No,
no, però tornarà.
No està en aquestes dues hores. Ai, en aquests dos anys.
No, no està en aquests anys. No, faré... Ara tinc la versió del monòleg molt simple, només amb una maleta i un tècnic, que això són bolos que anirem fent de tant en tant, però és una qüestió més...
Estàs d'acord, Jordi, que el Joan és dels pocs que ens queda, que de la pica en Flandes, això de que és un actor de teatre, que fa altres coses, però que és actor de teatre...
Total.
Perquè abans actors de teatre n'hi havia molts, però ara d'actors de teatre en queden menys, perquè sempre hi ha... Que sí, que ell també en fa, de sèries, de cinema i tal.
Sí, sí, sí.
Però d'actor de teatre, hòstia, n'hi ha pocs d'aquells d'allò, que el primer, el segon i el tercer és teatre.
A la meva vida, sí, jo és que em sento tan agraït de ser d'aquells pocs que treballen amb continuïtat i em sento, a vegades, fins i tot en deute amb el teatre, no? I moltes vegades a l'hora de decidir, tinc molt clar que jo em sento propietari dels personatges i de la feina que faig en teatre. L'audiovisual no et sents, no ets tan propietari de la feina que fas, perquè amb el muntatge poden passar moltes coses i acaba sent un joc de moltes peces, però al teatre no deixes de ser tu el que ho estàs fent. No sé, a mi, jo em sento profundament agraït i profundament i me l'estimo amb molta profunditat.
Aquestes dues persones que avui ens han acompanyat aquí, avui, Ens han venut un producte que moro de ganes d'anar-lo a veure ja, que està al Teatre Nacional de Catalunya fins a finals del mes de maig, per tant, 5 setmanes, que es diu Els Criminals, que dirigeix en Jordi Prat i Coll, i que d'aquí, de 16 persones que hi ha a la companyia, un dels que la lidera es diu Joan Carreras i és un dels nostres. En fi, l'anirem a veure, gaudiu molt, molta merda, i disfruteu molt, de debò.
Gràcies.
Felicitats. De seguida bueno, anem acabant. Per cert, que ara que parlàvem de boomers i coses d'aquestes, demà, a partir de les 11, al Món a RAC1 parlarem dels 25 anys, probablement d'una de les grans sèries de la història de la televisió, que es diu Plats Bruts. Però tothom dirà, bueno, demà que el Jordi Sánchez i el Joel Joan... No, demà ho farem amb els secundaris, amb aquells que van tenir molta, molta, molta cosa a veure amb el Plats Bruts, però que van quedar eclipsats per les figures majestàtiques d'en Joel i d'en Jordi. Demà, a partir de les 11, al Món a RAC1.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio, que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
Sisplau, m'obres a la propera parada i, per cert, recorda't d'agafar una rebaqueta que està refrescant aquests dies i truca'm quan arribis, que hi ha gent estranya a tot arreu.
No tinc el seu mòbil, senyora. No la conec.
No passa res. Te'l dono ara mateix. Deixa'm com a mama. Apunta. Sí, sí. Apunta tu.
Per 17 milions d'euros. Et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
Viatge d'anada a les Balears. I ens sap greu, també de tornada. Amb GNV Ferris i Viatges al Corte Inglés podràs viatjar al nostre paradís més pròxim i gaudir-lo al màxim. Amb la comoditat d'emportar-te tot el que necessites. Cotxe, bici, mascota, sortides des de Barcelona i València. Reserva l'ara a Viatges al Corte Inglés.
RAC1 presenta Viatge bé amb Esther Muñoz des de Calonja, poble de llibres. El dissabte 20 d'abril a les 5 de la tarda, el Viatge bé visita la primera Booktown de Catalunya.
A Calonja han creat una xarxa de llibreries per convertir la cultura en una marca pròpia i atraure visitants. Per Sant Jordi vestiran de gala el nucli antic amb moltes activitats entre el 18 i el 27 d'abril. Nosaltres hi serem el dia 20.
Dissabte 20 d'abril de 5 a 6, Viatge bé des de Calonja, poble de llibres, amb Esther Muñoz.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni.
El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
3 i les 12. Què tal?
Molt bé, mira, dissenyat per a la ciutat, preparat per tot i més, així és el nou Toyota Yaris Hybrid, un model renovat amb el qual podreu gaudir d'una experiència de conducció connectada gràcies a la seva pantalla multimèdia i quadre d'instruments digital. A més, el seu potent motor nou us farà sentir cada dosi d'energia que compta. Més informació podeu entrar a toyota.es.
2 minuts i les 12.
Déu-n'hi-do el tall que et porto avui. Te'n porto un, però de molt bo. D'acord? És el showman Marc Giró donant la nota, de forma literal, al butlletí de la una del migdia d'ahir.
Partit que també ve marcat pel reforç del dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra. S'esperen 2.700 aficionats francesos.
¿Qué es ese animal?
400 dels quals radicals del PSG. A banda del Barça, Paris Saint-Germain, a la mateixa hora també a jugar al Dortmund, Atlètic de Madrid.
Bueno,
ara prou, ja no.
Estàs vermell com un titot ara mateix.
No em vaig ja, no em vull saber res.
Està com un llum d'oli.
Al final es perd, però al principi afina bastant bé. Sí, canta bé el Marc.
Aquest tio és un geni. Sí, està com una cabra, per això és un geni. Demà, Conxi Baray, Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas. I demà també, 25 anys de Plats Bruts i les millors sintonies musicals de sèries de televisió amb el Guillem Irkin. I demà gaudirem, fantàstic, i molt, amb la fresca, si Déu vol... I si la tos ho permet, fins demà.